Moltes gràcies, regidora. Doncs passem al següent punt, que és el 12, que és la proposta d'acord del grup Comuns Verds de Sitges en suport a la iniciativa legislativa popular per a una regularització extraordinària de persones estrangeres. Per parlar d'aquesta proposta d'acord, la regidora Carme Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Voldria dir en primer lloc que el grup municipal d'Esquerra Republicana, com també el grup municipal de Guanyem, doncs tots dos s'han adherit a la proposta, una proposta que recolza una iniciativa legislativa popular per a la regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, que és un mecanisme que té origen en les persones i no en els grups polítics, la ILP. Ara mateix gairebé 500.000 persones es troben en una situació d'irregularitat, malgrat viuen i treballen a Espanya. Un terç per cent són menors d'edat, però les condicions per a la residència són molt restrictives i de molt difícil compliment, a banda de la lentitud de tot el procés que fa que es trobin una situació de vulnerabilitat molt gran, perquè estem parlant de drets essencials que han de ser reconeguts i es posa totes aquestes persones doncs, a l'explotació laboral, la invisibilitat davant de les institucions, la desprotecció legal, l'exclusió de facto de serveis públics essencials com l'educació i la sanitat, però és que a més també suposa una gran pèrdua econòmica i fiscal al país, de tot un col·lectiu que va donant i està donant la cara durant la pandèmia i en moments de crisi en sectors com les cures, els repartiments a domicilis, etc. Volem sumar-nos a la petició que fa el col·lectiu Essenciales en forma d'ILP perquè aquest mecanisme de regularització extraordinària ha estat utilitzat per un important nombre de països al llarg de les darreres dècades. Només la Unió Europea entre l'any 1996 i 2008 es van fer 40 programes de regularització en 17 estats membres. Les regularitzacions més recents van ser precisament les realitzades per Portugal i Itàlia en plena pandèmia, que és una resposta molt clara recolzada pel relator especial de la ONU per als drets humans de les persones migrants. També a Espanya ha estat possible en 6 ocasions i, per tant, el que tenim és una oportunitat de dignificar la vida de les persones migrades de manera urgent. Ahir vam rebre de manera molt positiva la notícia de que el govern espanyol aprovava la reforma de la llei d'estrangeria per sumar milers de migrants al mercat laboral. Creiem que és un pas importantíssim, imprescindible, però que anirà més enllà. I per tot això, la proposta d'acord que presenta Comuns Verds amb el recolzament i l'adhesió d'Esquerra Republicana i de Guanyem, demana al ple l'adopció dels següents acords. En primer lloc, donar suport i adherir-se a la campanya de la iniciativa legislativa popular Essenciales per a la regularització extraordinària de persones migrants a l'estat espanyol amb l'objectiu de col·laborar en la seva difusió, promocionar la sensibilització popular i facilitar la recollida de signatures. En segon lloc, donar suport al següent text articulat de la proposició de llei. Text articulat de la proposició de llei, llei per la qual s'estableix una regularització extraordinària per persones estrangeres, un article únic, modificació de la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2000 de l'11 de gener, de l'1 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2000 del 11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, la seva integració social, amb la següent redacció. Disposició transitòria primera, regularització d'estrangers que es trobin a Espanya. El govern, mitjançant un real decret, establirà en el termini de 6 mesos un procediment a la regularització dels estrangers que es trobin en territori espanyol abans del dia 1 de novembre del 2021 i, en tercer lloc, traslladar els presents acords al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de l'IDP, Regularització Ja, Fundació per a la Ciutadania Global, Fundació Por Causa, Redes, Aliança per a la Solidaritat i a les entitats municipalistes de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Paraules en aquest punt. Senyor Tendero, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda, regidores, regidors. Miri, regidora Gasulla, seré molt breu, no? El nostre vot serà en contra i l'intentaré justificar de manera breu i estructurada. En primer lloc, per nosaltres pensem que les lleis estan per complir-les i que és el primer que s'ha de modificar si es vol una altra cosa. D'altra banda, que les entrades a qualsevol territori han d'estar regulades perquè perquè aquesta regulació el que ens donarà o els que servirà és per garantir doncs, aquests drets essencials dels que vostè parlava fa un moment, no? Com a exemple, o sigui, tenim una sanitat a punt de col·lapse, no? I sense poder donar resposta a l'actual realitat, o sigui, una realitat sense comptar amb el propòsit d'aquesta proposta d'acord, no? Això ve donat doncs, justificar que l'aventura ni a l'efecte trucada, l'efecte llamada funciona. Vostè explica literalment amb el seu sistema que proposa en aquesta ofensa veu d'aquesta proposta d'acord una regulació 100% lliure, no? I que a més està justificada o respon a una denúncia a l'explotació laboral. Miri, la denúncia a l'explotació laboral no respon a la immigració irregular, pot tenir un percentatge, però respon a una falta d'inspecció per les administracions públiques i a uns textos legals o uns textos laborals que pacten grans grups sindicalistes o grans grups socials amb el govern de torn. I després vostès intenten relacionar aquesta proposta d'acord amb persones que busquen asil polític, persones que protegint la seva integritat quan són perseguits moltes vegades per propis compatriotes, no? I a més, curiós, no, que aquests persones o aquests asiliats polítics procedeixen de països on polítics afins als partits que donen suport explícitament amb aquesta proposta d'acord se senten com a casa i a més visiten assíduament, no, doncs al mateix temps que fan una percepció de diners d'aquests governs. Estrany i curiós. Per nosaltres, aquesta proposta presenta una falta de sensibilitat i realisme, presentant doncs, una proposta que, això, que provoca un efecte trucada, un efecte llamada sense poder garantir uns drets bàsics, uns drets essencials a les persones que puguin arribar. I és que, de fet, això només és un gran titular sense cap mesura concreta, sense cap concreció. Crec que totes les persones que formem part d'aquest plenari, regidors i regidores, volem buscar solucions a les persones que poden estar o que estaran en situació irregular, però no sense oferir o poder oferir solucions adaptades a la realitat. I això ara mateix no existeix. Per la nostra part, naturalment això ho farem, però sense populismes formals, sense donar forma a cap populisme. La persona immigrant és una persona que mereix tenir garantides les seves necessitats i els seus serveis bàsics. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Mat Tubau, que havia demanat paraula també. Endavant.
Gràcies. Doncs bé, des de Junts per Sitges tenim molt clar que una de les actuacions que ha de fer qualsevol estat en la matèria de polítiques públiques per la immigració doncs és evidentment quan cal de fer totes aquestes regularitzacions extraordinàries de persones immigrants, doncs fer-les. La pandèmia, evidentment, ens ha condicionat a tots com a societat. El reconeixement de qualsevol col·lectiu és necessari, però no ha de ser la pandèmia una justificació del que calgui fer una regularització d'aquestes persones. Com bé recull la proposta d'acord, quasi bé és un col·lectiu que el formen 500.000 persones. D'aquestes, una tercera part són menors d'edat. Encara greuja més la seva situació. Per tant, des de Junts per Sitges donarem el suport a aquesta proposta d'acord per recolzar doncs, la iniciativa de legislació popular per fer una regularització extraordinària de persones immigrants. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Vigo. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Com bé comentava ara fa un moment la regidora Gasulla, des de Guanyem Sitges ens hem sumat a aquesta proposta d'acord, ja no només pel seu contingut, que evidentment compartim, sinó també per la fortalesa de la mobilització popular que significa doncs, la materialització d'una iniciativa legislativa popular com aquesta. La campanya Essenciales proposa portar a debat i aprovar, si s'escau, tant de bo, la modificació de la disposició transitòria primera de la Llei d'Estrangeria per la regularització extraordinària de persones migrades que es trobessin a territori espanyol abans de l'1 de novembre de 2021. Això suposaria dotar de residència legal i possibilitar l'accés al mercat laboral regular a milers i milers de persones que d'altra manera troben múltiples traves burocràtiques, rebuig social i en definitiva es veuen abocades a l'exclusió. A més, aquestes persones podrien gaudir també, que no ho diem prou, però podrien gaudir també de drets civils i polítics. Tindrien accés al sufragi actiu i passiu, és a dir, a escollir i a ser escollides, i serien finalment ciutadanes de ple dret. La campanya es fomenta en l'activitat essencial, imprescindible, però també invisible, de les persones migrades durant la pandèmia i la seva contribució real en sectors capdals com el de les cures, tot i desenvolupar-lo en el marc de la irregularitat. També apunten les millores fiscals i de dimensionament dels serveis públics que suposaria reconèixer de drets i de deures a totes les persones que realment resideixen i treballen a l'Estat espanyol. I tot això és cert i ho compartim. Ara bé, també volem anar més enllà. Essenciales és essencial, valgui la redundància, sí, però una modificació profunda de la llei d'estrangeria també. Una modificació que ha d'anar més enllà del caràcter extraordinari de qüestions temporals o del curt termini. Volem una modificació que posi al centre del debat com concebem les migracions, quin impacte té mantenir el limbo administratiu milers de persones durant anys i de manera continuada, quins mecanismes reals d'acollida tenim a nivell estatal i com es traslladen a nivell territorial, com lluitem contra la discriminació i com ens corresponsabilitzem totes d'una qüestió que és de drets humans, integració, acollida i gaudi de tots els drets per totes les persones. Gràcies.
Moltes gràcies. I senyora Almirall, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Després de les intervencions de la senyora Gasulla i la senyora Vigó, ben poca cosa em queda a dir, només que comparteixo al 100% els seus argumentaris, i és per això que com a Esquerra ens hem adherit a aquesta proposta, bàsicament perquè entenem que la regularització extraordinària donarà opcions a les situacions de moltes persones que ja formen part de la nostra societat, però que ara ho seran o ho serien, ho han de ser, amb tots els drets i deures reconeguts. Nosaltres compartim l'argumentari de les raons que s'expressen en aquesta moció quan fem referència als drets fonamentals, tal com han expressat les companyes que m'han precedit, o un aspecte important, l'aportació econòmica i fiscal que poden fer totes aquestes persones si es regularitza la seva situació, perquè això voldrà dir que disposarem de més recursos per totes aquelles accions que puguem tirar endavant. Només dir-los que, evidentment, votarem a favor, ja que ens hem adherit, i dir-los que també, com a Esquerra Republicana, formem part de la campanya que ha iniciat Essencials en la recollida de signatures, tal com fan molts altres partits polítics com els seus o altres entitats socials que també... I animem a tothom a que la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular de Modificació de la Llei, sigui una realitat ben aviat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carme Gasulla, per respondre. O, si vol fer algun aclariment.
Moltes gràcies. Doncs vull expressar l'agraïment del meu grup a l'adhesió d'Esquerra Republicana i de Guanyem a la proposta d'acord, també el vot favorable que anuncia Junts per Sitges. I, evidentment, senyor Dendero, discrepo totalment del seu discurs. Vostè ha parlat de conceptes que a mi la veritat és que m'esgarrifen, no? De falta de sensibilitat, ha parlat de... d'efecte crida, ha parlat d'asil polític, no? Ha justificat la situació d'explotació laboral per la manca d'inspecció de les administracions públiques. Doncs, francament, amb alguna cosa sí que estem d'acord, que cal una regularització complir la llei. Això comparteixo plenament aquest argument i per això el motiu d'aquesta iniciativa legislativa popular, que com ja he dit a la exposició, és una iniciativa que no ve dels grups polítics, no ve dels partits polítics, sinó que recull tot un seguit de reivindicacions que compartides per moltíssims col·lectius i que crec que va més enllà dels grups polítics. No? Parlar d'efecte crida a aquestes alçades del que estem vivint, jo sí que ho trobo una falta de sensibilitat. No puc compartir en absolut el seu argument i lamento de veritat que parli una altra vegada del concepte d'asil polític, perquè si alguna cosa és aquesta ILP és precisament posar-nos en la línia de la defensa dels drets humans, i crec que està fora de lloc la seva intervenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. No sé si algú vol utilitzar el segon torn. Si no, passarem doncs a la votació. Doncs passem a la votació. Recordem que estem en el punt número 12, que és la proposta d'acord del grup Comuns Verds de Sitges en suport a la iniciativa legislativa popular per a una regularització extraordinària de persones estrangeres. Vots a favor. Vots en contra.
3. Queda aprovada.
Moltes gràcies. perdó, abstencions. Abstencions? Una.
No he computat bé els vots a favor, que són 17, entenc. 17 vots a favor, 3 en contra i una abstenció. Queda aprovada.
Moltes gràcies. Passem al punt número 13, que és la proposta d'acord del grup Comuns Verds de Sitges reclamant una oferta formativa pública, digna, de qualitat i adequada de formació professional. Per parlar d'aquest punt, la regidora Carme Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Les declaracions del conseller Cambray, altres declaracions dient que aquesta seria la legislatura de la formació professional, són novament un engany al sector de l'ensenyament. Després d'un curs on, com bé saben, gairebé 10.000 alumnes es van quedar sense plaça per poder cursar estudis de formació professional, demostrant la falta de planificació i alhora de programar l'oferta de places públiques. Però sobretot és una mostra més de la improvisació constant que evidencia que no hi ha una aposta decidida per l'FP, malgrat la demanda laboral cada vegada és més gran. El mateix síndic de Greuges així ho posa de manifest en un informe recent on indica la manca de places estructurals i de garanties de preservació del dret a l'escolarització de molts joves. I la resposta que fa arribar el departament ara fa unes setmanes és augmentar l'oferta a través dels increments de les ràtios. És que fins i tot avui el conseller ha dit que hi hauria més places. Clar, hi ha més places perquè s'augmenten les ràtios, no perquè s'augmenten els grups dels cicles a més ja existents, que ja es va demostrar insuficient al curs 2022 i 2023, així com l'augment de l'oferta formativa online mitjançant l'Institut Obert de Catalunya, una solució que la Covid-19 també va demostrar que no és útil. El que cal és augmentar l'oferta, invertir en més places públiques, no en més alumnes per classe. I cal apostar per l'ensenyament presencial, especialment per les característiques precisament de la formació professional. És una autèntica temeritat que alumnes de 16 anys hagin d'estudiar un grau mitjà de manera virtual des de la IOC. Més que mai hi ha una necessitat urgent de sociabilització dels joves de 16 anys. La falta de maduresa i uns estudis que no han sol·licitat poden provocar un augment de l'abandonament escolar prematur, com ja estan anunciant molts experts. Es tracta novament d'una decisió unilateral del conseller i el departament, com malauradament ja és habitual, i que va en línia contrària a les necessitats de la nostra societat. El que calen són recursos, inversions, no limitar-se a l'ampliació del nombre d'alumnes per classe, que van de generar un problema més que una solució, no cobrir les mancances de l'FP, com tampoc millorar les condicions laborals dels professionals. Si veritablement es vol impulsar la formació professional, novament el senyor Cambray el que ha fet és no escoltar ni voler escoltar. Catalunya necessita una aposta més decidida per la formació professional, una aposta que ha d'anar acompanyada de recursos, mesures per solucionar la situació dels milers de joves que no tenen el futur assegurat, per seguir cursant els seus estudis, així com garantir la igualtat d'oportunitats, la formació al llarg de la vida i lluitar contra la segregació en els nostres centres escolars. Per una banda, es vol impulsar la formació professional, segons el conseller, i per una altra, no es poden garantir les places i es proposa aquesta alternativa de l'ensenyament online. Per tot això, el grup municipal de Comuns Verds demana al ple de Sitges l'adopció dels següents acords. En primer lloc, instar el Departament d'Educació a augmentar imminentment les places públiques de formació professional, tant de cicle formatiu de grau mig, de cicle formatiu de grau superior, com els programes de formació i inserció, les PFI, per garantir l'accés a tot l'alumnat. En segon lloc, instar el Departament d'Educació a reforçar els sistemes d'orientació i acompanyament a l'escolaritat de l'alumnat matriculat als ensenyaments secundaris postobligatoris, especialment de l'alumnat que s'ha preinscrit a determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l'oferta que més s'ajusta als seus interessos i expectatives. En tercer lloc, instar el Departament d'Educació a combatre les desigualtats territorials existents a la provisió de l'oferta de formació professional i prioritzar la creació de places a les comarques amb més dèficit de provisió. En quart lloc, instar el Departament d'Educació a planificar conjuntament amb la comunitat educativa, amb els ens locals, la creació de la nova oferta de formació professional de cara al proper procés d'admissió per al curs 2023-2024 i, en cinquè i darrer lloc, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Comissions Obreres, UGT, USTEC, AFAC i la PIMEC. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Tendero, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Regidora Gasulla, totalment d'acord amb aquest punt. Veu com de vegades també ens podem posar d'acord entre el seu grup i el nostre. Pensem que Catalunya necessita dedicar-se a Catalunya, no? Fet que ja portem més d'una dècada de deixadesa i d'ocupar-se d'altres afers o d'altres problemes. Aquest mateix text el podríem extrapolar a salut, a indústria, a molts sectors, no? Valorant naturalment que l'educació per nosaltres, per vostès, és fonamental i és d'aquells àmbits doncs, necessaris, estrictament necessaris per la societat i que han de quedar garantits. Quan vostè parla de qualitat, jo afegiria la manca d'estandardització, la manca d'estandardització a l'FP estatal, no?, que actualment existeix, no? I això li parlo, li explico en primera persona, no? Alumnes que prefereixen finalitzar un grau mig, no un grau superior, doncs a València o Aragó, perquè el currículum educatiu no inclou assignatures com l'anglès i és més fàcil aprovar-lo, o separen, com és el cas invers, no?, aquí a Catalunya, doncs que separem el cas d'assignatures troncals com la FOL, la Formació i Orientació Laboral, l'Empresa Iniciativa Emprenedora, no?, amb la qual cosa tens més possibilitats de pujar la mitja final, no? Aquesta estandardització per nosaltres és fonamental perquè no hi hagi aquests trets fonamentals que hagin també o que intervinguin amb la mobilitat d'alumnes que escollissin o que escollin l'opció de la formació professional. Encara que per nosaltres fins a cert punt també ha de primar doncs, les necessitats laborals territorials i la formació professional hagi d'estar adaptada doncs, a les necessitats laborals de cada territori, no ens podem trobar amb realitats que passen a Catalunya, no? Doncs que persones que vulguin estudiar, per exemple, una branca sanitària, com saben vostès que la conec de primera mà, doncs hagin de marxar més d'una hora i mitja del seu domicili. Sobre el tema de l'IOC, de l'Institut Obert de Catalunya, que l'ha tret vostè, millor ni parlar, no puc estar més d'acord amb vostè, no té cap utilitat ara mateix, o sigui, aquest any una caiguda de servidor en el primer semestre va provocar un canvi de dates d'examen, va provocar que més de la meitat dels matriculats i matriculades no es poguessin presentar als exàmens, no? Una vergonya. Llavors, totalment d'acord en reclamar una FP de qualitat, però no solament parlant d'una millora de qualitat per l'ampliació de places i de docents, sinó de tots els aspectes que hem comentat, no? Estandardització, repartiment territorial, no? Realment tenir un Institut Obert de Catalunya que funcioni, que estigui adaptat a la tecnologia actual, no? I un repartiment plural de totes les famílies o les branques d'ensenyament. Tindran el nostre suport, el seu grup, per aquesta proposta d'acord. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gallardo, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tothom. Senyora Gasulla, nosaltres donarem també suport a aquesta proposta d'acord. Hi ha algunes coses que és veritat que no hem parlat abans per transaccionar cap detall ni cap punt de la proposta d'acord, però si més no crec que val la pena que quedin com a mínim dites en el debat d'aquesta moció, perquè és evident que jo crec que tots compartim la necessitat que quanta més i millor i de qualitat sigui l'oferta que tenim en l'àmbit de la formació professional, doncs millor pels nostres joves i pel futur i també pel teixit productiu del nostre territori, no? Jo en aquest sentit crec que en aquests acords que es podrien aplicar a qualsevol altre punt de qualsevol altra ciutat del nostre país, crec que val la pena que posem l'accent en coses que ens estan passant a nosaltres i el senyor David Martínez segurament podrà fer alguna intervenció vinculada amb tot això. Jo dissenteixo una mica del que deia el senyor Tendero, no?, de l'estandardització, perquè crec que precisament el que s'ha de fer és ser el màxim d'assertius possibles i anar a dotar a cada territori d'allò que necessita. I això ho dic perquè tenim una mala notícia respecte al nostre municipi. Aquest any l'Institut Benaprés ha demanat un grau superior de dietètica per complementar i per donar resposta a alumnes que en alguns casos veuen que tenen una limitació de les sortides professionals un cop fan els estudis de turisme, les diferents especialitats que afortunadament tenim en aquest institut, que és referència, i el departament ens ho ha denegat. I és una molt mala notícia. I jo no sé si això és perquè no hem sigut capaços de treballar prou insistentment en xarxa, que crec que sincerament és el que ens falta en aquests casos, no? És a dir, fer grans pactes per demanar a l'administració que correspongui, en aquest cas al Departament d'Ensenyament, doncs que atengui les necessitats. I volia també, si em permet, senyora Gasulla, que en el punt 5è, que diu que traslladen aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris i després també als sindicats i a la FAC i a la PIMEC, jo crec que també val la pena traslladar-ho a la FEC, que és la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, perquè al final és la patronal del nostre territori que treballa conjuntament també amb els sindicats aquí a la nostra comarca, doncs les demandes que hi ha per part del teixit productiu, no? S'està fent feina, segurament encara ens falta mentalitzar-nos una miqueta de que si estem junts i que si les reclamacions al Departament d'Ensenyament veu que no només venen de l'Ajuntament de Sitges o de la regidoria o del regidor, sinó que venen de tot el teixit productiu que ve dels agents socials i que la demanda és comú, doncs segurament tindrem una miqueta més de sort i d'atenció per part del departament. Simplement volia posar aquest exemple perquè crec que, bé, en el cas de Sitges, doncs està clar que hem de ser al màxim de capaços de donar resposta a una activitat que, sens dubte, té una importància molt gran en el nostre municipi, però si parlem de la comarca podem parlar d'altres sectors que haurien de ser capaços de demandar.
Moltes gràcies.
Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, senyora Gosulla, dir-li per avançat que nosaltres votarem a favor de la proposta d'acord. Una proposta d'acord que en si no està malament, però que s'enfoca només com un problema polític i propi de la legislatura actual. Per tant, cal aplicar una mirada crítica per millorar i aportar canvis, però l'enfocament ha de ser més ampli també. L'aposta per posar en valor, potenciar i prestigiar la formació professional ha de ser també territorial i amb més sectors implicats, no només l'educatiu. Socialment, hem de fer un canvi de mirada i entendre que hi ha tants itineraris formatius com persones i qualsevol és vàlid. La formació professional arrastra la llosa de que antigament els alumnes que no anaven a la universitat anaven a l'AFP. Socialment existia aquesta imatge i per això, per sort, ha canviat. I ens consta que s'està treballant per donar-li un nou enfocament i posar-la a l'alçada que es mereix. L'AFP està mancada d'espais propis perquè s'afegeix als instituts, sovint massificats, i això provoca que costi molt d'obrir noves línies i nous cicles. Aquest fet provoca que s'opti per l'augment de ràtios, com ha passat ara. Ens consta que des del departament s'està treballant per revertir aquesta situació i crear centres integrals d'FP. Tant de bo sigui així. Comentar també que sabem que hi ha hagut meses convocades per parlar amb els sindicats, que bueno, es veu que no han tirat endavant, no s'han presentat, i llavors penso que també és una situació a recalcar perquè hem d'anar tots plegats de la mà per poder assolir aquestes reivindicacions que tots demanem i volem. Voldria també dir que la idea de l'FP estigui inclosa dins del decret i que es tracti a les estructures que surten directament del decret per planificar, com el de les taules locals de planificació o la comissió de participació, és una idea interessant. De fet, el municipi que ho demanava específicament em consta que podia a la mateixa taula de planificació amb el servei territorial comentar les propostes de la seva FP. Tot i així, volem fer dues observacions. La primera és que per una bona proposta de planificació d'FP ens falta una mirada més global que purament la que surt d'educació. Ens falta els ens locals, el sector empresarial, les entitats, les formacions sindicals properes del municipi, etc. Hem de tenir en compte també que estem parlant d'FP. Les empreses, els llocs on hi ha aquests cicles, cal que estiguin implicades perquè quan surti aquest alumnat tingui garantida la feina. Si no, aboquem els nostres joves a l'atur, per tant, al fracàs, i això no ens ho podem permetre. Per això, Sitges tenim el cicle que tenim i que tant d'èxit té, a Vilafranca, el de Vinyes i Raïm, i a Vilanova el Tren, per exemple. Segon, a nivell local ja existeix un pacte per l'ocupació del Garraf que neix a la comarca en el període 2018-2020 i vol significar un full de ruta per la planificació de les actuacions formatives i ocupacionals en el territori. Aquest organisme funciona a través de la convocatòria de taules i plenaris, on es tracten diversos temes relacionats amb potenciar i coordinar les accions que tenen a veure amb l'ocupació. Cada territori, i no em dóna temps, segueixo després. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martínez. Només en nom d'Esquerra ens abstindrem, una mica bastant amb l'argument que deia el senyor Martínez, perquè entenem que és molt més ampli del que es demana aquí. Però jo només voldria recalcar amb el que ha comentat la senyora Gallardo, que és cert que el Benaprés ha demanat el tema del grau sobre nutrició i no se'ls ha donat, però són temes que requereixen temps i requereixen segurament més d'un any o dos, perquè recordem que es va aconseguir el batxillerat artístic i va costar bastant. Per tant, sí que des de l'Ajuntament hi estem treballant, sí que des del Departament de la Regió d'Ensenyament s'hi està treballant, però és veritat que són peticions que normalment costen un temps, igual com es va aconseguir el batxillerat artístic, que no va ser fàcil en el seu moment i vam estar uns quants anys abans no es va aconseguir, no? Com bé ho saben precisament els de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Només per recordar-ho. Gràcies. Senyora Gasulla, si de cas per tancar, endavant.
Per tancar, no sé si serà, però...
Bueno, perdó, n'hi ha un altre torn d'un minut per tancar aquest primer torn.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, jo començaré per la intervenció del senyor Tendero, que li agraeixo el to i el contingut i estem molt d'acord amb el que diu. A continuació, la intervenció de la senyora Gallardo. No tenim cap inconvenient d'afegir els acords a la FEC. Crec que és adient i per suposat, acceptem la proposta d'afegir to. Que el Benaprés no hagi aconseguit aquest nou cicle, doncs és una mala notícia, perquè és la mostra del que diu la proposta d'acord, no? D'aquesta manca de recursos, d'aquesta manera de fer del departament. I senyor Martínez, i aquí enganxo amb la seva intervenció, vostè ha volgut d'alguna manera no encabir en un context polític la proposta, però tot i que comparteixo que és veritat que ja s'ha de tenir una mirada més àmplia, és evident, del que és la formació professional, i entenc que com s'està fent a Europa, per exemple, que és en aquests moments la gran demanda laboral està precisament marcant els plans d'estudis de gairebé de tots els països europeus en aquesta línia de fer formació professional i el nostre país està quedant molt enrere de projectes molt interessants. I clar, replantejar el pla d'estudis, però clar, és que qui gestiona això en aquests moments és un govern i és un partit polític. I si vostè deia que això no hauria de tenir aquesta mirada política, la mostra de que no té tota la raó és que Esquerra Republicana, com és lògic, s'abstindrà perquè la Conselleria d'Educació pertany a Esquerra. I jo ho entenc, ho entenc perfectament, però crec que les decisions són polítiques, són models, i qui gestiona des d'una perspectiva política. Que s'han de fer totes aquestes reflexions, totalment d'acord, d'incloure doncs, els empresaris, les empresàries i tot el teixit econòmic i social en la planificació del que ha de ser l'FP, però el que no pot ser és que vostè parli de mirada més àmplia i, en canvi, continuem tenint en condicions en precari a molts professionals de l'AFP, que no estan en les mateixes condicions laborals, per exemple, que els professors i professores de l'ESO, del batxillerat, o que es continuï tenint aquestes ràtios tan elevades. No? És a dir, les decisions que es prenen des del Departament d'Ensenyament són molt marcades per una intencionalitat i, per tant, jo crec que si no entenem que el que ens demana la societat és que els nostres joves puguin tenir una sortida laboral via AFP, tindrem un problema no només laboral, sinó també social. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Fem una segona ronda d'un minut. Senyora Gallardo. Ah, no. Sí, senyora Gallardo.
No, molt breument. Gràcies, senyora Gasulla, per atendre aquesta petició i fer-li simplement un comentari al senyor David Martínez, que estic contenta que hagi posat en valor el pacte comarcal per l'ocupació, però ha fet referència al període 18-20. Sàpiga que estem com en una segona edició, perquè s'entén que el pacte, doncs, malauradament, perquè vol dir que necessitem dotar d'eines i de diàleg constant tot el que puguem aportar per generar ocupació i oportunitats. El pacte comarcal per l'ocupació és vigent, estem a l'any 22 i continuarem treballant com a mínim fins a final d'aquest mandat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Martínez. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Té raó, senyora Gallardo. Fa poc també vaig compartir una taula. I precisament amb el que havia dit vostè, senyora Gallardo, doncs acabo. Era que resultaria molt efectiu potser intentar que aquesta taula de seguiment del pacte de l'ocupació del Garraf, doncs, que existeix i funciona amb periodicitat, prengués un protagonisme més gran en el moment de dissenyar l'oferta de possibles cicles nous als centres dels diferents municipis. Caldria datar les trobades estratègicament per poder elaborar aquesta proposta amb complicitat, per optimitzar-ho i variar l'oferta, treballar conjuntament departament i territori, i en aquest cas parlem de la comarca del Garraf. I ampliant el que deia la senyora alcaldessa, també, si no vaig equivocat, l'any passat es va lluitar perquè es pogués aconseguir el cicle d'informadors turístics també a l'IES Benaprés de Sitges. Per tant, sí que és una mala notícia que aquest any no ens hagin donat aquest cicle que hem demanat, però esperem poder treballar plegats i aconseguir-ho al futur. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gasulla, no? Doncs passem a la votació.
Sí, disculpi, alcaldessa, per aclarir el text.
Perdó.
Per aclarir el text final que es sotmet a votació, no sé si s'ha acceptat l'esmena proposada per la senyora, la portaveu de Junts, si es pot llegir l'últim.
Sí. Es pot llegir?
L'últim apartat de la part dispositiva.
Sí. Un moment. Seria traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Comissions Obreres, UGT, USTEC, AFAC, PIMEC i AFEG, ACGP, l'Associació d'Empresaris de Garraf-Penedès, ACEC.
Doncs amb aquesta esmena passem a la votació, que recordem que és la proposta d'acord del grup Comuns Verds de Sitges, reclamant una oferta formativa pública digna de qualitat i adequada de formació professional. Vots a favor. Vots en contra.
Cap.
Abstencions.
4. Queda aprovat.